Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Oriol Pujado. Castella i Lleó posaran en marxa el nou protocol per disminuir avortaments el proper dilluns. Així ho han confirmat fonts de la Conselleria de Sanitat. Entre les mesures que preveu aquest pla, hi ha la possibilitat de fer escoltar el batec del fetus a la dona que vol avortar o fer-li una ecografia en quatre dimensions. El protocol també preveu reforçar l'atenció psicològica en dones embarassades. Les mesures formen part del pacte de govern entre PP i Vox en el govern d'aquesta comunitat autònoma i han generat molta polèmica. De fet, fonts populars han arribat a desautoritzar el pla, però la conselleria ha informat aquest divendres a la nit que a partir de la setmana vinent ja s'instarà els metges a seguir aquestes noves mesures dictades per la conselleria. Més qüestions en format greu. La Fiscalia es planteja demanar l'aplicació del delicte de desordres públics agreujats per als condemnats per l'1 d'octubre i també per Carles Puigdemont en substitució del derogat delicte de sedició. L'exconsellera i eurodiputada de Junts, Clara Ponsatí, avisa que no té previst presentar-se davant del Suprem quan torni a Catalunya. S'enfronta a un delicte de desobediència que no comportaria penes de presó. Alerta per l'increment d'incendis provocats per la càrrega de patinets elèctrics a casa. Només a la ciutat de Barcelona l'any passat es van declarar 25 focs en pisos provocats per aquests aparells. Els bombers recomanen supervisar els patinets mentre estan endollats al corrent i instal·lar detector de fums a l'habitació on es carreguen. Un mal ús, una sobrecàrrega, però sobretot els patinets trucats multipliquen el risc de provocar un incendi altament tòxic. El cap de la Divisió de Prevenció dels Bombers, Albert Ventosa, n'ha parlat en declaracions a Catalunya Ràdio.
Amb l'elevada toxicitat que tenen els fums de la combustió d'aquestes bateries, l'afectació és molt superior a igual temps o, doncs, en menor temps ens afecta igualment. No? Per tant, és molt tòxic.
La Fiscalia del Brasil ha demanat al Tribunal Suprem del país que investigui l'expresident Jair Bolsonaro per la seva possible participació com a autor intel·lectual en els assalts de diumenge a la plaça dels Tres Poders. Es demana que s'inclogui Bolsonaro a la llista d'investigats per haver incitat uns actes que qualifica d'antidemocràtics. I els 16 concursants de la segona temporada del programa Eufòria de TV3 es trien aquest cap de setmana a les audicions que es fan a l'Hospitalet de Llobregat. 72 candidats passen proves de cant i ball per convèncer el jurat que mereixen concursar en aquest talent show de la televisió catalana. La col·lecció Petits Plaers de Viena Edicions celebra que ha superat la publicació de 30 títols amb molt bona acollida dels lectors. La fórmula d'acostar clàssic com Tolstoi o Nina Berberova a través de llibres breus amb una edició molt cuidada ha aconseguit calar entre el públic de totes les edats. Blanca Pujals és editora i creadora d'aquesta col·lecció.
Els requisits que tenim als Petits Plaers és que siguin llibres, novel·les breus i d'alta literatura i que enganxin moltíssim, perquè també creiem que és una manera d'apropar altres literatures a gent que normalment doncs, no llegiria literatura russa o literatura japonesa i d'acostar clàssics a tota mena de públic.
Petits Plaers publica 8 títols a l'any i el pròxim serà Fracàs, d'Aurora Bertrana. I els esports, el Barça ha perdut el Palau contra l'Efes d'Istanbul per 75-80 la 19a jornada de l'Eurolliga, un partit que ha dominat l'equip turc que a 6 minuts del final tenia 18 punts d'avantatge. Després de la 19a jornada, el Madrid queda com a líder en solitari amb 13 victòries, mentre que els blaugrana empaten en el segon lloc amb 3 equips més, Olympiacos, Fenerbahçe i Mònaco en el segon lloc. El vicepresident esportiu del Barça, Rafa Juste, ha reiterat la confiança del club en el tècnic, amb Xavi, ho ha desvinculat del fet d'aconseguir títols aquesta temporada. Juste ha evitat negar que el club treballa per una sortida per Memphis. I de la 17a jornada de primera divisió, resultat Celta 1, Villarreal 1. Aquest dissabte el Girona rep el Sevilla a partir d'un quart de 5 a Montilivi, amb la baixa destacada de Tati Castellanos, sancionat, i amb la tornada d'Oriol Romeu.
Fins aquí les notícies. El Tot Gira ho tenim tot a punt per aixecar el primer títol de la temporada. Atenció.
Durant tot el cap de setmana farem un ampli desplegament per viure la final de la Supercopa Barça-Madrid.
Dissabte seguirem les rodes de premsa i escalfarem el partit amb Bernat Soler i Ricard Torquemada. I diumenge farem la prèvia del partit fins a arribar a la TDT.
Però la Lliga no s'atura. Dissabte us explicarem el Girona-Sevilla i diumenge el Getafe-Espanyol.
A més, viurem el final del Dakar amb Damià Aguilar. Seguirem l'ACB, les lligues femenines de bàsquet i futbol, el futbol sala i els mundials d'handbol i hoquei herba.
Tot gira!
Dissabte a partir de les 4 de la tarda i diumenge des de 3:15 del migdia. Amb David Clopés.
Un fenòmeno.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín.
El Revolució 4.0, el millor xocolater del món, Lluc Cruselles, una conversa sobre pastisseria, tradició, innovació, molt dolça. I economia en Santiago Niño Becerra, parlarem d'estafes amb el gran Carles Tamayo, un periodista d'investigació que triomfa a YouTube, i coneixerem l'última hora del nou nanosatèl·lit català, el Menut.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina i Adam Martín.
Dissabte i diumenge a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
A Catalunya Ràdio. Postdates.
Quan camino i és de nit, duc la flama dins el pit que em guia com la llanterna. De la part del foc, de Pol Guasch.
Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Seguim a la finestra indiscreta.
El Fausto està gaudint amb el fons musical que no us ho podeu ni imaginar. Ho està ballant tot. Ara està ballant Earth, Wind and Fire.
M'ha
perquè...
encantat això del fons musical, perquè no sabia si deies el fons musical.
El fons el fons, amb E, però ho dic a mà perquè em dóna la gana, clar. Doncs perquè ens va deixar el bateria, el Fred White. També ens ha deixat aquests dies, bé, dies de pèrdues. Estem, Fausto, una miqueta ai, de capa caiguda. Se'n van, els ídols se'n van. Però sempre queda la música i aquesta segona hora estarem a Earth, Wind and Fire. I si heu copsat una miqueta i si no podeu rebobinar el podcast al final musical de la primera hora, aquella música tan espectacular i trepidant que hem sentit, sapigueu que és de Babylon, la nova pel·lícula del Damien Chazelle que s'estrena la setmana que ve i que serà el nostre leitmotiv de la nit dels Gaudí que presentarà La finestra indiscreta.
I que va ser la banda sonora, a més, guanyadora del Globus d'Or, la millor banda sonora. I és del compositor de La La Land, encara que d'entrada ni us imagineu, no? Efectivament, diumenge de la setmana que ve, dia 22, a partir de les 9 del vespre,
amb una
programa
sorpresa,
especial.
No?
Una sí, sorpresa, sí. No? La sorpresa. Finestra total, absoluta.
La sorpresa la direm la setmana que ve. Sí, 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 sí. Doncs bé, seguim, perquè tenim un munt de coses per fer i tenim només fins les 2 de la matinada, perquè després és que, escolta, arriba un programa i ens boicoteja, que es diu L'Audiovisual.
Que ja hem anunciat abans quins són els seus continguts, venirà d'elles i d'elles, i estaran els 4 de sempre, i ja en parlarem després dels continguts una altra vegada.
Heu tingut 2 setmanes per resoldre aquesta banda sonora enigma, per tant, no hi ha excusa. I a veure com ha anat la cosa.
La cosa ha anat bé, però clar, els hem tingut una mica despistats entre torró i torrona. I torrone. Llavors, bé, ha anat bé. I us dono la pista una altra vegada de la que vam proposar. A veure, Fausto, fixa't bé, No són elles, del 1917, ni del 1918, ni del 1933, ni del 1949, ni del 2019. Però la seva història va començar molt abans, el 1868, quan ella tenia 35 anys. Ara és enterrada al cementiri de Sleepy Hollow.
No, no, esa es Amy, mi hermana Amy y Lori. Yo no me he casado. Por favor, no te vayas tan lejos.
Yo, un nombre tan pequeño para una persona tan grande. ¿Me aceptarías?
Con todo mi corazón.
Pero ya no tengo nada que ofrecerte. Mis manos están vacías.
Ahora ya no lo están.
Oh, que maca.
Thomas Newman, per l'amor de Déu. Quina banda sonora!
La Lourdes ho diu, eh? La vaig veure al cinema i de començament a final plorant com una magdalena. Això sí, sempre que l'han reposada l'he vist. I ara que és a Netflix hi tornaré. Però... la versió del 2019 no he pogut acabar-la.
No, és per cremar-la, la versió de la Gerwig.
No són, perquè s'han fet versions de Mujercitas, Little Women, Senyoritas...
Eh? Les quatre hermanites.
Les quatre hermanites, el 17, el 18, el 33...
La de Cucor.
La de Cucor, el 49...
Merville Heroes.
I la del 2019.
Guillem Armstrong.
Estem parlant de Mujercitas. La seva història va començar molt abans, el 1868, quan es va publicar el llibre de Louis May Alcott, quan ella ja tenia 35 anys. Per cert, Louis May Alcott està enterrada, efectivament, al cementiri de Sleepy Hollow. Poca conya!
Vaya, iuiu.
I ho van dir, eh? A banda de dir-nos Mujercitas, ens havíeu de dir quina de les versions, pues, la de Gilliam Armstrong, del 1994, amb Winona Ryder, Claire Danes, Trini Alvarado, Kirsten Dunst, Samantha Mathis i, evidentment, Susan Sarandon fent el paper de la mare. I la pregunta sí que els ha portat pel camí de l'amargura, eh? Als oients, perquè jo la preguntava, per què podem dir que el més famós dels directors que van tenir, quin diries que era?
Cucor.
Vale. També les va filmar, però menys petites, a les Little Women.
A riques i famoses?
No. Reflexiona! Little Women, menys petites.
Ah, Women.
Women.
Mujeres.
Una... Mujeres, clar. Clar. La pel·lícula només amb dones que va fer George Cukor uns anys després.
I amb gossos.
Sense elles, però amb mujeres, moltes sí, de les dones de la Metro-Goldwyn-Mayer de l'època.
Sí, que deu ser del 39 o del 38, 39.
Una pel·lícula gloriosa, sí. També, absolutament raríssima.
Va fer un musical, va fer una versió musical.
Sí o no?
Sí, de Women.
Pedro Almodóvar.
No, abans, als 50, però sortien homes i tot.
Escolteu, heu encertat pocs les dues coses en punt suplementari, però molts el títol de Mujercitas i dient bé la versió que era. Fausto, 30. Tenim 30. De l'1 al 30, que s'emporta el CD, el DVD i el llibre?
El 2.
El 2, senyores i senyors, és atents... Jordi Bellart. Felicitats! Ja tenim un altre triple premi i tenim un altre de preparat. I ja sabeu que si voleu concursar o participar en el programa, tot el que vulgueu fer ha de ser a través de facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat o @finestracr. Proposem.
Proposem i estic desitjant a veure com reacciona el Fausto.
És que sempre em fas el mateix, no sé.
Perquè quan senti el tall o senti la música...
No i... Ja et dic jo que sí.
Que sí, que ballaràs. Ballaràs després d'aquest tall.
És un crimen lo que hacen hoy en día con los sexos.
És trist, muy triste. Como sigan así, acabaremos por tener solo un sexo.
Más vale eso que ninguno. Digo yo.
Espero que volvamos a vernos pronto.
No creo, el barco es tan grande.
No tanto, soy el capitán.
Exciting and new. Aquest és el Fausto.
Jo pensava que eren... Com es diu el director que et va seduir?
En Bryan Singer.
Era un Bryan Singer i Fausto en un moment d'una pel·lícula.
Singer,
era
Singer.
Era a Voltrem.
Doncs bé, Les pistes no són necessàries, només haver passat per aquesta vida, diria jo, però vaja, les donaré igualment. Són una mica abstractes, de totes maneres. Esteu tots fingint que no sabeu què és, però sabeu què és. Esteu tots fingint que no us agrada, però us agrada! Perquè on més podríeu relaxar-vos passejant per la coberta i prendre el sol amb Kathy Bates, Tom Hanks, John Ritter, Heather Locker, Christy Alley, Sonny Bono, Susan Somers, Mark Harmon, Terry Hatcher, Courtney Cole! Bé, les pistes, la banda sonora, el tall i una pregunta suplementària. Què tenen a veure relacionada amb aquesta banda sonora, la Guerra de les Galàxies i Aliens, el regreso? facebook.com/finestraindiscreta, finestra@catradio.cat i twitter@finestracr. Un triple premi us espera. Ai, perdó, que malament m'ha sortit això. I fins les dues seguirem aquí, per tant, escolta, seguim endavant perquè se'ns acumula la feina.
Pero nada de eso me asustó tanto como lo que vi en ese búnker.
La finestra indiscreta.
Aquesta setmana, doble dosi de sang i fetge amb el director de La Guarida, Neil Marshall, i els 75 anys del mestre John Carpenter.
Has venit a matar-me, así que hazlo.
També doble dosi de premis. Analitzarem els Globus d'Or i tindrem una gran sorpresa relacionada amb els Premis Gaudí. I de propina, doncs Zendaya, per què no?
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Mi nuevo proyecto. Voy a construir un robot. No está mal, ¿verdad? Me pregunto qué hará cuando lo encienda. ¿Quieres que te ponga un nombre? ¿Tony? ¿Charles?
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 ¿Quieres ese nombre? ¿En serio?
Hola, Brian.
Hola, Charles. Un placer conocerte. Esto es increíblemente raro.
Hold it now. Kick it. I really love that beat.
Doncs bé, ens posem així una mica psicodèlics, no? Amb una minissecció Festival de Sitges, podem dir que farem ara, igual que hem acabat amb La Piedad. Doncs aquesta Brian i Charles es va passar allà...
El primer dia.
Sí, exacte, és que la van passar el primer dia i per això me la vaig perdre. I després em van dir, no estava mal la pel·lícula.
Jo ni me'n vaig enterar de què la feien allà.
Al matí, el primer dia, sí.
Sí, i tu les vas arribar a enganxar, sí, o no? I què tal, a veure?
És molt simpàtic, és com un robot per a Frank, aquella pel·li que vam veure amb el Frank Langella, però aquesta pel·li és més sitcom anglesa. És com tenir això, aquest senyor gran i aquest robot i aquesta relació que tenen tots dos, que som aquesta l'estranya pareja. I la pel·li és una comèdia d'aquestes angleses que sempre funcionen. O sigui, tota la vida els ha funcionat i aquí torna a funcionar.
A mi el que m'estranya, Fausto, és que aquest actor, el David Earl, estava a Afterlife, la sèrie del Ricky Gervais, i el personatge és idèntic, i allà es deia Brian, i aquí es diu Brian, i allò he pensat, és un spin-off? En teoria no, però vaja.
En teoria no, però té molt a veure amb el personatge i amb l'actor.
Amb l'actor, efectivament, sí, sí, bé, és un bitxo raro, podem dir. Una altra pel·lícula que va passar per Sitges, una cosa una mica d'aquestes incomprensibles que a vegades dius, home, de cinema fantàstic, això no té massa, és aquesta Emily, no? La nova pel·lícula.
L'única excusa és que si us borres coses hi ha una sensació de que hi ha un esperit que falta per allà.
No, l'única excusa és que Vertigo va posar pasta perquè la passessin a l'auditori a hora...
A l'Àlex buscant aquí metàfores i poesies i el Fausto...
És que jo, tota la gent que... Perquè era una sessió que a les 6 de la tarda, una cosa així, i a més era festiu, que crec que era el dia 12 d'octubre. O sigui, tota la gent que va viatjar de Barcelona o d'altres llocs a Sitges i només va agafar entrada per la que suposava que era una de les pel·lis amb el millor horari aquell dia i es va trobar amb Emily.
Emily, la vida d'Emily Bronte.
Emily Bronte.
Bueno, i de les germanes, que també surten perquè són les dolentes. Charlotte, sí. I Anna resulta que eren les dolentes, però ella, com estava més despentinada, clar, fumava opio.
La sort es porta en
i era
barret
la Me Too,
i són pues... pijas. I ella no, va com despentinada.
T'adueixo que no et va convèncer massa,
És que la vaig com mig adormir tota l'estona, perquè és com molt interminable.
És l'òpio.
És l'òpio, és l'òpio que tu me das.
Així m'agrada, parlant clar directament. Doncs va, anem al Sitges potent, al Sitges que ens agrada.
Ayer me derribaron. Y me persiguieron unos hombres que querían cortarme la cabeza. He realizado 28 misiones. Pero nada de eso me asustó tanto como lo que vi en ese búnker.
The Lair, la guarida, el retorn...
Ah, pensava que era un biòpic de la Sílvia. Amb tot el que ha explicat la protagonista.
El retorn, mare meva, de Neil Marshall...
Ha estat en jocs pitjors, ella.
Sí, sí, sí.
Que el búnquer, eh?
Escolta, jo pensava que Neil Marshall ja no faria res de l'altre món. I, home, aquesta no és que sigui res de l'altre món, però...
Ha fet Dog Soldiers, ha fet Dog Soldiers una altra vegada.
Sí, però després...
I de Descent.
Amb la seva dona d'ara.
Però escolta, ens ho van passar bé, com a mínim, no?
Sí, clar, és que eren les pel·lis que necessitaven a Sitges.
Festives, sanguinàries i tal. Sí, sí, efectivament...
Doncs... Has dit ordinària?
No, he dit...
Ah, perdó, perdó.
He dit... No sé què he dit, però no he dit això.
Val.
Sanguinària, això. Ah. Aquí l'Uri Camp puntualitza. Doncs, mira, i a més vam tenir la sort que va venir Neil Marshall, sí, que sempre és una presència agradable.
Alta,
i...
alta.
Sí, molt alt.
Molt alt, és molt alt.
No,
molt alt,
no
sí.
Ho semblava, no?, per la cara que tenia això, però... I molt divertit, la veritat. Vam estar parlant amb ell una estona i, escolta, vam tocar tots els temes. Neil Marshall el teniu una mica clar, no? Dog Soldiers, The Descent, Doomsday, aquestes són les millors, segurament, i després ja van venir d'altres. Sí, el reboot aquest de Hellboy, que no li vaig preguntar, perquè les llegendes urbanes que corrien d'abandonar el rodatge amb una de les actrius i tot això, millor no tocar-ho. Parlem del que val la pena.
Yes, I mean, first of all, it's, you know, it's an incredible honor. From Sitges to get this award. I've always dreamed of having one of these little time machines because I saw them.
És un gran honor per mi rebre aquest premi. He somiat en guanyar una d'aquestes màquines del temps des que vaig estar aquí per primer cop fa 20 anys. Em vaig enamorar del premi i vaig pensar, què he de fer per tenir-ne un d'aquests? Estic molt content de tenir-ne un i ocuparà un lloc de privilegi a casa meva. Què significa en la meva carrera? Doncs és un reconeixement pel que he fet fins ara, però encara tinc moltes coses per fer. Vull utilitzar el temps per fer tantes pel·lis com sigui possible. Ho veig com un senyal que estic fent alguna cosa bé i vull seguir fent feliços els fans. En part faig les pel·lícules per mi mateix, perquè són el tipus de pel·lis que m'agrada veure, però també per aquests fans que donen tant de suport i que venen de tota Europa per aquesta celebració. El mínim que puc fer és tantes pel·lis per ells com jo pugui.
Sobre la seva nova pel·lícula, The Lair, no sé si és un tipus de comentari que a vostès els agrada o no, però segur que es dirà que és una mica un retorn a l'estil de Dog Soldiers o The Descent, no? Seria correcte dir que és un retorn als inicis de la seva carrera?
Absolutely. It was a conscious decision not to simply go back and remake or anything like that. It's just to make something of the same spirit.
Absolutament. Va ser una decisió conscient. No per tornar enrere, sinó per fer alguna cosa amb el mateix esperit. Una cinta divertida de terror. Més Dog Soldiers que The Descent, perquè amb The Descent la intenció va ser fer el film més aterrador possible. Amb La guarida volia fer una cosa amb una mica de por, de gore, riures... I sí, gaudeixo que estigui en aquesta tradició. És com una cosina llunyana de Dog Soldiers. Estan en la mateixa família, però de forma molt diferent.
About The Lair, the beginning of the movie...
Es va sentir una mica Top Gun rodant l'inici del film?
We were making it before Top Gun came out. So...
I tant, ja ho estàvem rodant abans que arribés Top Gun. A diferència de Tom Cruise, que tenia avions volant per tot arreu, nosaltres vam rodar en un aparcament a Budapest, amb els actors en una cadira i una pantalla verda als afores de l'estudi. Després ho vam haver de rematar a la postproducció. No és tan glamurós com Top Gun, però va ser divertit quan es va estrenar. I vam pensar, vine, nosaltres també tenim una escena de jets al film.
Normalment no pregunto per projectes que no es van arribar a fer, però quan vaig llegir que vostè havia de dirigir The Last Voyage of the Demeter, vaig pensar que era la combinació perfecta, Neil Marshall i aquesta història. Per què no va sortir al final?
It's hard to say. I developed that project for a number of years.
És difícil de dir. Vaig treballar en aquell projecte un temps, escrivint el guió. Era un gran projecte. M'encantava la idea. Era com la cosa més Nosferatu en un vaixell. Estàvem en el procés de càsting, però no es va acabar de concretar el cast que volíem i no sé ben bé què va passar posteriorment. Simplement es va aturar. Ara he sentit que finalment s'ha rodat. És tot el que sé. Estic content que s'hagi fet i no puc esperar a veure-la, però m'hagués agradat que fos la meva versió.
Quan vaig veure The Descent, em va agradar moltíssim i em va espantar a la vegada. L'he vist moltíssimes vegades amb els meus amics, m'agrada posar-los-hi perquè la descobreixin. I cada vegada que la veig penso com de difícil devia ser rodar aquesta pel·lícula. No sé si ens ho pot comentar.
It was a difficult film to shoot, yes. It was very unpleasant for the actors.
Va ser un rodatge molt difícil, sí, sí, especialment per les actrius, perquè no vam rodar en una cova real. Tot era un set, sets molt petits i claustrofòbics. Feia molt de fred, érem a l'hivern, a Londres. No hi havia calefacció i estàvem constantment ruixant el cast amb aigua. Així que s'estaven congelant i cada cop que acabàvem una presa havíem d'embolicar-les amb mantes tèrmiques perquè no podien ni sentir els dits. Sí, sí, va ser molt complicat, molt dur.
Quan vaig veure Mad Max Fury Road vaig pensar, uau, això ho he vist abans a la pel·lícula Doomsday, una pel·lícula que adoro. Què recorda d'aquell rodatge?
What do you remember about this movie?
Oh, I wish it was up to the standard of Fury Road, I tell you, but I'm very proud of what we did on...
Tant de bo hagués tingut l'èxit de Fury Road, però estic molt orgullós del que vam fer amb Doomsday. Ens ho vam passar molt bé. Se'm van donar un munt de joguines per jugar que no havia tingut abans. Vam tenir dues setmanes per rodar aquella cursa de cotxes, que és un luxe. Vaig poder posar moltes de les meves passions en aquell film. Mad Max, 1997, Rescate en Nueva York, Excalibur i moltes altres referències de films que estimo. Va ser una aventura. Té una base de fans molt gran i és un film de culte. Sé que no va funcionar a taquilla, però a la gent encara li agrada i encara en parla. I això és molt inusual en una pel·lícula britànica d'acció situada a la Gran Bretanya. No havia passat abans.
Va ser productor executiu de la segona part de The Descent, però què opina realment d'aquell film?
I wish they'd not bothered. I wish they hadn't made it.
Desitjaria que no s'hagués fet. O almenys, si era inevitable, m'haurien d'haver deixat fet la meva versió. Però van insistir en un tipus concret de film que jo no volia fer. Al final es va fer i és una vergonya.
Què podem esperar de Duchess?
Duchess
és un thriller de gàngsters, ultraviolent, liderat per dones. No vull desvetllar massa, però és un canvi de registre novament per mi. És contemporània i estic molt emocionat.
És el duque. Conozco el ruido de sus motores. Traicionar al duque trae malas consecuencias.
Ese taxista es un traidor. Cerebro.
Vamos aquí, deprisa.
Doncs mira, la mencionava ara Neil Marshall, aquesta putíssima obra mestra de John Carpenter que el Pere Vall ens va defensar aquí un dia, 1997, Rescate en Nueva York.
La veritat és que és una vergonya com han ignorat els premis al cinema americà a John Carpenter, que de la mateixa manera que Roger Corman o Spielberg o altres han estat imitats, copiats, seguits, adorats constantment. És una referència total. Evidentment, a Boriaz, a Fantasporto, Sitges, on li va guanyar el premi La màquina del temps, no va anar-hi, el 2008. Sí, però, coi, és que ni una... I això que una vegada va guanyar l'Oscar al millor curtmetratge, un curt amb guió de John Carpenter que es deia The Resurrection of Bronco Billy. Però, en fi, també porta 22 anys sense rodar.
Sense rodar res.
Un altre director que fa molts anys que no roda.
Fent això, bolus, amb el sintetitzador.
Ara jo diria que és més músic i director que no director i músic.
Ho ha dit aquesta setmana, que ell està més relaxat fent música i que no tornarà a rodar.
Sí, però, clar, i a més, tot el que va comentar el Pere a propòsit, no només de 1996, sinó de tot l'opus del John Carpenter, ho signo. Perquè és això, és el que comentaves, és un dels cineastes més influents de tota, no només del cinema fantàstic i d'acció que ha vingut després a Hollywood, sinó de tot el cinema en general. O sigui, ningú ha filmat com filmava ell. L'ús de l'escope i del format panoràmic en John Carpenter va desaparèixer una vegada a Hollywood i no ha tornat mai més.
Només dir que va néixer el 16 de gener del 1948 i, curiosament, dilluns fa 75 anys, poca conya, i jo hem estat repassant tot, i mira, a l'hora de la veritat, si hagués de resumir tota la seva carrera, per a mi, la resum perfecta seria Lo que més m'agrada d'ell, Dark Star i Assalto a la comissaria del Distrito 13, tal com va començar, i Fantasmes de Marte. La última
que és
película.
Pràcticament l'última, excepte bueno, aquella...
Encerrada, no existeix.
Jo t'ho respecto molt, però realment la trilogia Halloween, La cosa, La niebla... Oh, mare meva, és que Carpenter, jo crec que totes, en realitat.
No, i Elvis!
Que he dit que és la peli més dura que ha hagut de rodar mai. O sigui, de tots els rodatges, el més complicat.
I Starman. Reivindiquem Starman, també. I Christine. Totes.
I que la més... la que li va portar pitjors experiències va ser Memòries d'un home invisible. Devia ser per treballar...
amb Chevy Chase.
Sí,
que li proporcionava certa substància a Chevy Chase. Sí.
No, has dit Halloween en algun moment?
Halloween,
va,
sí.
Va, m'estranyava moltíssim.
Benvinguts al rock de la finestra indiscreta.
Oh, one last kiss. Give me one last kiss. One last kiss.
Le aconsejo que se tome unas cortas vacaciones.
No puedo. Todo lo más otra hora.
Decídase y tómese el día entero.
Así podría hacer cosas que siempre quise hacer.
¿Por ejemplo?
Oh, no se lo puede imaginar. Pequeñas cosas, lo que se me antojase durante todo el día.
¿Cómo cortarse el pelo y comer helado?
Sí, y sentarme en la terraza de un café, mirar escaparates... pasear bajo la lluvia, divertirme y ver cómo vive la gente.
Bé, moment de passar una estoneta per Fenòmena, que jo crec que m'espien les xarxes socials, veuen de què estic fent els cicles i aleshores programen les pel·lícules que saben que he de veure per si les vaig a veure.
Ho fa Josep Parera, jo t'ho dic, ho fa el Josep Parera.
Perquè demà a les 3:20 posen Los héroes de Telemark, que és una pel·lícula d'Anthony Mann on estic arribant ara mateix, però no arribo a temps de veure-la demà, ho sento, Fenòmena. Dimarts, El hombre que mató al Liberty Balance a les 4:10. Dimecres, Metrópolis. A les 8 del vespre. Dijous, Vacaciones en Roma.
Molt bé.
A les 4:15. I divendres, un títol que sempre m'ha fascinat. Fausto, Quiero la cabeza...
de Alfredo García.
A les 3:15. I em crida molt l'atenció una pel·li de l'Stan Winston que es diu Pacto de Sangre a les 11 de la nit.
Pumpkinhead. A reivindicar moltíssim, eh? A reivindicar moltíssim.
Quiero la cabeza d'Alfredo García, en el fons, és una altra influència de Holy Spider. Sí. És igual que William Lustig, és el més semblant a un William Lustig que s'hagi fet en el gran cinema de
no
Sam Peckinpah.
No canta una cançó, no canta Isela Vega, Benny Song, com cantava la pel·li del Peckinpah, però déu-n'hi-do.
La Filmoteca va una mica més delicatessen, per entendre'ns. I us diré que, a veure, evidentment, us hem de recomanar la retrospectiva de Pedro Costa, retratista dels invisibles, dels fantasmes, del colonialisme, director portuguès que fa pintures negres goiesques, per entendre'ns, directament. I, si no, espereu a veure Vitalina Valera, una pel·lícula que m'entusiasma absolutament i que encara recordo com un malson indigne d'Eduardo Casanova, perquè aquella és negra, negra i no rosa, per entendre'ns. En fi, de tot plegat, recomanar-vos Casa de Lava, Caballo Dinheiro, Nissan Jorion, etc. I és curiós que he mencionat Eduardo Casanova, perquè a Pedro Costa una vegada jo li vaig preguntar també, vostè sobreviurà a si mateix gràcies a les seves pel·lícules i al cinema que poden fer?
Oui, c'est aussi ce sentiment que tous les cinéastes ont, que je pense.
No sé ben bé què dir, però potser sí, és el mateix sentiment que tenen tots els cineastes. Sí, està acabat, està enllaunat, estan les caixes, les pel·lícules estan molt lluny de casa nostra, potser estan està al Japó mentre estem en un altre indret al món, però alhora la pel·lícula no canvia ben bé. Canvia perquè algú el veu, perquè algú veu aquesta pel·lícula, perquè algú es mira aquesta pel·lícula. És això el que està bé també al cinema, és que tan aviat com algú veu la pel·lícula, la pel·lícula canvia.
Vengo de México, mi general. Rodríguez ha muerto. Vaya, ¿y en qué circunstancias? Se lo llevaron, le devoró un tiburón en una cabina telefónica. ¿Cómo dice? Mi general, en nombre de mi gobierno vengo a pedirle que encargue este asunto a Bob Sinclair. ¿Bob Sinclair? ¿Tan grave es? De él depende el futuro del mundo. Bob Sinclair es el único agente secreto capaz de resolver una situación tan compleja.
Doncs bé, ha arribat el moment que el Fausto ens defensi aquesta meravellosa pel·lícula que acabem de posar aquest tall de so. Només sapigueu que jo, que estava buscant algun tall de so representatiu, vaig mirar tres escenes així per sobre i a les tres em vaig partir de riure. Gràcies, Fausto, per descobrir-me aquesta pel·lícula.
Això estem, la gent gran, per ensenyar a la gent jove com tu.
I alguns dels oients de la finestra ara poden descobrir aquesta pel·lícula que
està
es diu...
Prime, està Prime, sí.
Està
que...
Prime Video, efectivament.
Moltes més dels...
El títol.
El títol és ¿Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo?
En original más cool.
Le magnifique. I és això, és el regal que es van fer mútuament al Jean-Paul Belmondo i un dels seus directors de capçalera, que era el Philippe de Broca. I és gairebé això, és prendre's en conya les pel·lis que feien tots dos, com L'Hombre de Río i totes aquestes. I
en el fons... Tribulaciones d'un xino en Xina.
Tribulaciones d'un xino en Xina. O sea, tot aquest pel·lis acrobàtiques i d'humor, però passades per això, per la moda de James Bond i de totes agents 007 o 00 al que sigui, dels anys 60, una pel·li dels anys 70, i que en el fons és com La vida secreta de Walter Mitty.
O Providence.
I tenim això, el món divertit, fantàstic, esbojarrat d'aquest mega superagent que és el Bob Sinclair, que a la seva imaginació és el mateix Belmondo, i després la seva vida real com un escriptor que escriu novel·les d'aquestes que li paguen una misèria, ja d'escriure 40.000 al mes, i viu en una casa que s'està caient a trossos, amb una minyona que és una impertinent però molt divertida, i amb una veïna que és Jacqueline Bisset, que en comptes de tenir un rotllo amb ell, el que vol és utilitzar-lo com a una mena com d'experiment sociològic per la seva tesina a la universitat. O sigui, és aquest contrast entre la vida de merda i a més et presenta, clar, perquè a la ficció tenim sobretot aquests escenaris sud-americans i centroamericans i del Carib, que són molt, com molt divertits, i després tenim un París que no hi ha vist un París tan lleig com aquest París que surt a la pel·li, que sempre està plovent i està gent de... i està plena de gent imbècil. O sigui, París, és París tal
París
com
tal
és.
Qual.
I la pel·li, o sigui, totes les escenes que passen a l'imaginació, a les novel·les del Bob Sinclair, és tot passant 100 de voltes. O sigui, és molt sanguinolenta, però és tot amb un sentit del borsa. Això que hem sentit d'un tauró que es van venjar a un agent secret doble dintre d'una cabina telefònica. Doncs sí, i ho veiem, eh? Ho veiem a la pel·lícula. I jo crec que és d'una d'aquestes pel·lícules que ja el cinema europeu ja va... crec que fa dècades que va perdre aquesta capacitat de fer aquest tipus de pel·lícules, i que està molt bé reivindicar tot el que va ser el Jean-Paul Belmondo, que es va deixar que fa un any o un parell d'anys, i això, i és reivindicar que va ser un actor magnífic a moltíssimes pel·lícules, amb molts directors, Resnais, Godard i que sigui, però també amb aquest tipus de cinema comercial va fer coses que són inoblidables.
I tu no creus que l'Antonio Sassi li tenia enveja a Philippe de Broca i que Alfonso...
Clar, és Tambor 65,
sí o no?
És una pel·li, és L'Hombre de Río, exactament, L'Hombre de Río, clar. No, jo crec, ja veus, aquesta pel·lícula en concret, crec que va estar 2 anys a...
Ah, no, on, al Tívoli? No, 2 anys no.
Va estar molt de temps.
Tot un estiu. Mesos i mesos.
No, però sí. Jo la recordo perquè sempre... Jo, al cinema del meu barri cada estiu arribava.
Ah, això és una altra cosa.
O sigui que jo pensava que sempre estava... d'estret, o sigui, busqueu-la perquè està això. Qui tingui Prime, la pot trobar Prime amb una còpia esplèndida. ¿Cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo? Le magnifique.
I d'agents secrets, doncs, els espies.
En nombre del pueblo francés, el primer consejo de guerra del gobierno militar de París declara al denominado Dreyfus Alfred culpable de un delito de alta traición.
El castigo a Dreyfus muestra al mundo lo que hacemos con los traidores.
Posats a fer aniversaris, resulta que per casualitat descobreixo que el 13 de gener del 1898 és quan Émile Zola va publicar aquell article...
Jo acuso,
publicat a L'Aurore, dirigit al president de França, protesta pel cas Dreyfus, que havien emportat a la presó, sentenciat a l'illa del diable, i no hi havia encara papillon en aquells moments... i que era una injustícia total. Per tant, fa avui 125 anys d'aquell cas històric, que després es va convertir en dues pel·lícules de Belgans i s'ha acabat convertint en l'última pel·lícula de Roman Polanski, que també no ha tornat a rodar.
Té una rodada.
Està rodant.
Té una rodada.
L'Oficial i l'Espia, amb Louis Garrel fent de Dreyfus i amb André Marcon de Émile Zola, i que era una pel·lícula com Oliver Twist autojustificativa i autobiogràfica total de,
I
de
és
Polanski.
La, I és la pel·li més semblant a Topaz que ha fet Roman Polanski, perquè en el fons era Topaz la pel·li.
Topaz, sí, sí. Fred Hitchcock.
Sí, sí, Topaz.
Magnífica obra mestra, ignorada i despreciada, sí, sí, per tothom. Sí.
Excepte per la finestra indiscreta.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Ai, quina llàstima que haguem de trepitjar les cançons i seguir explicant coses, eh? Perquè les deixaríem sonar indefinidament. Earth, Wind and Fire! I a sobre les trepitgem per parlar de dues pel·lícules que, vaja, no mereixen gran comentari, no? Una es diu El libro del amor, que és Verónica Echegui parlant mexicà, el Fausto amb cara ambigua.
On tenim una cabina telefònica i un tauró per Verónica Echegui?
No, a veure, he de dir que ella em fa més gràcia que a ell. Ell és, vaja, una cosa tan sosainas, però bé, he de dir que la premissa de la pel·lícula em fa una certa gràcia. Un senyor escriptor de novel·les romàntiques que se'n va a presentar el llibre a Sud-amèrica, necessita una traductora, i descobreix que la traductora li ha canviat totalment la novel·la, que ha passat de ser romàntica a ser porno directament. I vaja, va, compro.
És el més semblant a una pel·lícula de Maria Ripoll que he vist, no dirigida per Maria Ripoll.
I l'altre es diu El falsificador de passaportes. Sabeu aquestes semi-històries reals situades a la Segona Guerra Mundial, on hi ha un personatge que va fer alguna cosa extraordinària però no n'havíeu sentit a parlar i el descobriu gràcies a una pel·lícula? Doncs ja heu vist aquesta pel·lícula, bàsicament. Escolta, interessant, però l'hem vist 100 vegades, ja.
El falsificador de passaportes és el més semblant que he vist a una pel·lícula dirigida per Marta Argarona, no dirigida per Marta Argarona.
Déu-n'hi-do, eh? T'està sortint bé, això.
Sí, doncs, està crescut, eh?
Sí, 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 sí. I el Casanova abans ens ha parlat, això, del Disney fosc que amagant les pel·lícules, doncs...
Submissión química.
Efectivament. Sorgien de la ment de personatges com aquest.
Però, si és una niñita.
Sí, y yo venía a pedirle...
Mírame, que no... habla con respeto. ¡Deja en paz las manos! ¡Juntos los talones! ¡Inclínate! Y con la boca bien abierta, di siempre... ¡Sí, su majestad!
¡Sí, su real majestad!
Ahora dime, ¿de dónde vienes y a dónde vas?
Pues, verá usted, yo quería saber...
¡Saber! ¡Aquí nadie sabe más que yo!
Casualitats de la vida, aquesta és la música de John Barry de les aventures d'Alicia, que sonarà d'aquí una estona a l'audiovisual perquè és el tema que toca avui de Barry, acompanyant a Rota i la Julieta dels Esperits, a North i la Calumnia, de Leroy i Magnolias de Cero, elles i elles. Bé, resulta que un dia després de ser publicat J'accuse, fa 125 anys, doncs...
Lewis Carroll va publicar...
Va morir Lewis Carroll.
Ah, va morir Lewis Carroll.
Als 65 anys d'edat. Aquest senyor diàcon i matemàtic que fotografiava una nena de 6 anys.
Ai, quines coses.
Avui dia...
No m'estranya que el Marilyn Manson no li deixessin rodar aquella pel·lícula que havia de rodar.
I que va escriure Alicia al País de les Meravelles i Alicia a través del mirall. Doncs bé, un homenatge a Lewis Carroll i la seva imaginació... I com que fa 125 anys de la seva mort, no creieu que és el moment d'anar a parlar amb els muertitos de Gorina?
Los muertitos de Gorina.
Tu amiguita del tatuaje tuvo contactos con la archidiócesis. Con el abogado, ¿no? El católico seglar del año. Y vuelve de la faena con el propio monseñor. Va a sonrojarse mucha gente si la policía cumple con su deber.
Talla Confessions Verdaderes, música de French Connection. Per una banda tenim a James Brubaker, que ha mort als 85 anys, cowboy de rodatges, executiu a Universal, productor de Rocky 3 i 4, Cobra i...
Les bones.
I jo l'alcot.
Confessions Verdaderes. Confessions Verdaderes, que tenia com a director de fotografia a Owen Roisman, que ha mort aquesta setmana als 86 anys. Va guanyar un Oscar honorífic l'any, aquell de Lluís Bardal, 2018, noi de Brooklyn. que va donar un gir total al look de cinematogràfic de l'època.
O sigui, jo és que quan penso en el cinema, en el thriller urbà dels anys 70, és l'estil, és el gra, és la textura de les pel·lis. Pelham 1, 2, 3, Fresh Connection...
El rompecorazones, Sueños de seductor, El exorcista...
El exorcista, clar, en Friedkin.
Network també, Inestar Tutsi, etcètera, etcètera.
Sí, en Pollack va treballar moltíssim, en Pollack.
Per cert, abans hi ha hagut un director que ha parlat del mestre Tarkovsky i... El compositor Edvard Artemiev ha mort en la nostra absència als 85 anys. Era el músic del mestre Tarkovsky. Va fer la música de Solaris, El Espejo i Stalker, a més de ser el compositor de Nikita Mijalkov en gairebé totes les seves pel·lícules.
Del Nikita i de l'Andrei Mijalkov.
Això sí, varia de l'Andrei Mijalkov. 174 bandes sonores, bastant progressistes, s'ha de dir. Progressistes com això. Perquè també en absència nostra va morir Vivian Westwood, dissenyadora musa del punk als 81 anys, que era la creadora de l'estil dels Sex Pistols i de Madonna, els seus videoclips, que va vestir Elizabeth Shue a Living in Las Vegas i a Helen Mirren i Cuba Gooding, que ja és dir, a Shadow Boxer, en fi, tot un meetup. Va, seguint endavant i continuant, Neil Jiménez, guionista de Sacramento, mor als 62 anys, el recordaré pel guió de Ayer, Hoy y Para Siempre, i The Water Dance. Frank Galati mor als 79 anys, director teatral amb dos premis Tony per Les Uves de la Ira i director de la versió teatral de Ragtime, i el cinema va ser finalista a l'Òscar amb Lawrence Kasdan de El turista accidental, efectivament. Ha mort Michael Snow, artista multidisciplinar canadenc importantíssim, perquè a banda de ser escultor, fotògraf, músic, cineasta, va fer pel·lícules creativíssimes com La regió central del 1971, 180 minuts, rodada en 24 hores amb càmeres controlades per robots davant d'un paisatge que sempre era el mateix i no passava res. O sigui, absolutament fenomenal. I un dos últims, Adam Rich, ha mort als 50 anys, el nen petit...
Con ocho basta.
Con ocho basta. Després d'una carrera que es va acabar con ocho basta gairebé, sí, 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 i una gran experiència amb drogadicció i rehabilitacions, pobre meu. I finalment, Mike Hill, ha mort als 73 anys, el muntador de Ron Howard. Va guanyar l'Oscar.
I Carol Cook.
Sí, també.
Carol Cook, l'estrella de Broadway, i que era una de les clientes de Richard Gere, American Gigolo.
Doncs, amic meu, Willow continua mantenint l'energia i la... I la
Willow, sí.
I s'aguanta la sèrie.
La sèrie és porqueria, absoluta.
Sí, sí, anava a dir la sèrie.
La pel·lícula s'aguanta,
la pel·lícula, sí, la pel·lícula, sí.
El muntatge era Mike Hill.
Doncs escolteu, si la primera hora hem acabat amb una entrevista psicodèlica, crec que la segona hora mereix el mateix.
Muntant-nos pel·lícules amb Elisabet Espuny.
I a aquestes hores de la nit i encara ens estem muntant pel·lícules i més que ens en muntarem, Elisabet Espuny.
Que no pari mai l'activitat de muntar-nos pel·lícules.
I a més, tornes ràpid. Torna no fa gaire ràpid. Que vas estar amb nosaltres.
Sí,
i això fa... ha sigut què?
Sí.
T'has colat, eh?
I know, aquí, que la sigui la consigui. Jo vaig demanar i vaig dir, necessito abocar tot el que tinc.
I ha de ser avui.
Perquè any nou, vida nova, nous propòsits. Jo avui el que em proposo és que fem tots plegats, no és res esotèric, no us espanteu.
Una ouija no, eh?
Un acte de fe.
Una mica de ouija sí, eh? Perquè és una reaparició, aquesta
sí,
veu, eh?
Sí, sí, però sempre sí. George Michael etern, sempre.
I pel Nadal,
a més a més. I pel Nadal, les Christmas, etcètera. Però bé, és que la fe i en el fet de creure-hi s'inspira l'obra de teatre que encara, fins diumenge, trobareu a la cartellera del Lliure de Montjuïc. Mm-hmm. Vaig anar a conversar amb el director i dramaturg argentí Pablo Messier, autor de La voluntat de creer. El muntatge us sonarà, i aquí ve la connexió amb muntant-nos pel·lícules, s'inspira justament en la pel·li Ordet.
La paraula.
Ordet, que és una pel·li, com dèiem, d'un director danès, Carl Theodor Dreyer.
Obra mestra.
Que al seu torn és una adaptació d'una obra teatral homònima, és a dir, cine, teatre, cine, sí, teatre. Com hi arriba Messier aquesta descoberta?
Yo estaba estudiando una carrera que está en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Artes Combinadas, donde estudias análisis, crítica e historia de las artes que combinan otras artes, cine, teatro y danza. Y entonces ahí en una de las materias de cine me encuentro con Dreyer, bueno, primero con Juana de Arco, claro, y después con esta película que...
¿Te peta la cabeza? Sí,
sí, la estaba viendo en una tele parecida a la que está en la función y casi me muero. O sea, cuando llega la escena del final de la resurrección, no podía creer todo lo que me estaba pasando a nivel físico. A partir de la recreación de una situación inverosímil como la de una resurrección, ¿no? Y sin embargo yo estaba ahí a tope queriendo que ella volviera a la vida y cuando volvía me ponía feliz por esa vuelta a la vida, ¿no?
Bé, és una ouija, també.
És una ouija, també, sí, sí, sí. O sigui, obertament li va provocar... Li va petar el cap, sincerament, clar. Però aquí ens trobem que dius, ell és dramaturg, ell estudiava a la Universitat de Buenos Aires, volia fer cinema, però anem a conèixer una mica més com conviuen en l'univers mental de Pablo Messier cinema y teatro.
A mí el cine me encanta. Yo quería, en realidad, lo primero que quise fue hacer cine. Lo que pasa que era carísimo y yo no podía pagar los estudios de la Universidad de Cine en ese momento en Buenos Aires, hace muchísimos años. Y entonces digo, bueno, hagamos teatro, que más artesanal. Pero siempre mi vínculo con el cine, bueno, como espectador, es constante. Cuando pienso en el teatro, pienso en lo específicamente teatral, ¿no? Intento que no caer en la trampa de querer hacer cine en teatro, ¿no? Por eso es, en este caso la función real no tiene nada que... Tiene cosas... Dialoga con Ordet, pero no pretende ser, ni mucho menos, una reproducción.
Es una
reproducción libre, ¿no? Sí, incluso más. Yo diría que es como una reescritura, ¿no? Okay. Del material, ¿no? Porque al final es como... El material es un punto de partida que nutre la estética y la... Bueno, y la fábula de la función, pero luego con total libertad avanzamos. La función empieza a tener como un cuerpo propio y empieza a tener una naturaleza propia que se aleja un poco del original, ¿no? Siempre quien quiere ver Ordet la tiene ahí para ver, ¿no?
De tota manera, és curiós, perquè abans era molt sovint el cinema que adaptava al teatre i ara passa molt més que el teatre s'inspira en el cinema, no?
Clar, és el debat, no?, de dir què faig.
Està bé! Intercanvio de fluidos.
Correcte, no? Però dius, és una reescriptura, és una versió lliure.
S'inspira,
correcte, però clar, no?, és l'etern debat de dir, ostres, una cosa que ja existeix, però que jo la vull portar a un altre llenguatge, a un altre escenari, no? Mai millor dit, el del teatre. Jo crec que un dels temes clau de la dramatúrgia de Messier, que és la paraula, tornem a Ordet, la paraula, gairebé m'atreveixo a afirmar que seria l'acte fundacional de les seves obres.
Sí, para mí la palabra es... bueno, es... Sí, casi que hago teatro por trabajar con palabras, sí, sí, porque me... Bueno, es la herramienta que tenemos para convivir, ¿no? Para poder estar juntos y juntas, ¿no? Entonces, me parece que es importante prestar la atención, ¿no?
Parole, parole, parole.
Escúchame.
Parole, parole, parole.
Una poesia, ¿no? Deixada...
Sí, sí. T'agrada la filosofia, eh?
M'encanta.
Ah, no, es nota.
M'encanta.
Aquesta secció, gairebé podíem canviar-li el títol a la secció, eh?
Una mica sí. Bueno, i ell és un tio molt generós i...
Bueno, filosofia i teologia, perquè parlant de la fe...
Absolutament. Com veieu, el teatre, per Messier, és un acte de fe que neix i es posa a prova durant el temps de la funció. És un moment on surgeix una conjunció entre espai i mirada.
Que el teatro es, antes que nada, es espacio y mirada. O sea, son las dos cosas que tiene que haber para que pueda haber teatro, ¿no? Bueno, lo vengo escribiendo, o sea, está en realidad teatrón, la etimología de la palabra teatro es teatrón, que es el lugar desde donde se mira, ¿no? Entonces ahí ya está, lugar y mirada en la propia palabra, ¿no? Que ya lo dice todo. Y sin embargo, el desarrollo que ha tenido la dramaturgia en Occidente tiene que ver con darle un lugar de privilegio a la palabra, ¿no? Como si la palabra fuera la que organizara todo, como si fuera como si fuera la ley, ¿no? Y entonces nos olvidamos de las otras leyes más misteriosas, que son las leyes del encuentro, ¿no? Ese encuentro que se da entre la mirada y el espacio y que no responde a lo que podemos entender por la razón. Es lo que dice el personaje de Juan en un momento, ¿no? Como el pensamiento tarda, va lento, ¿no? Y la piel entiende otras cosas.
Clar, però en aquesta confluència d'espai i mirada no en podem obviar la figura del públic.
Com el cine, eh?
Però espera't, perquè ell hi posa una diferència, justament entre cinema y teatro.
El lugar del público es constitutivo de lo escénico. Si no está, la película existe, la veas o no la veas, está ahí materialmente, ¿no? En un archivo. La obra no. La obra cuando no la hacemos no existe, y la hacemos si hay gente, por lo tanto la obra existe en tanto que hay gente. Si esa gente que está ahí no es consciente de ese lugar fundamental de su presencia para que la cosa exista, el teatro se vuelve algo como el eco de lo que debería ser, ¿no? Como se vuelve como algo desordenado, va perdiendo como interés. Y realmente es muy triste si hay mucha ausencia desde la platea, la obra empieza a perder, bueno, vitaminas, ¿no? Se empieza como a decaer, ¿no?
Home, és veritat que cada obra de teatre és una obra única.
Única, correcte. És una experiència única que vius aquí i ara. Demà potser serà diferent. En canvi, les pel·lícules, en tant que existeixen a l'arxiu, tu les pots veure sempre.
Però no, tot i que és veritat...
És un altre debat.
Que la fredor, quan vas a una sala buida de cine, també respira diferent, la
també,
pel·lícula.
També.
Però sí, entenc que pot condicionar l'obra.
També. Seguim descobrint aspectes de la dramatúrgia de Messier i us acosto i us comparteixo una reflexió, diria més aviat una definició molt bonica del que para él es el acto teatral.
Los espacios de resistencia en donde pasa otra cosa, hay que cuidarlos. Por eso yo intento hacer una obra que no se pueda hacer sin la atención plena de la gente, ¿no? Y poner en relevancia esto y decirle a la gente, miren, si esto no es lo que pensaban, se pueden ir y está todo bien, pero digamos que los que estén aquí estén porque realmente quieren, porque cambia muchísimo la experiencia de la función para todos si hay gente que está ahí con la persiana baja, ¿no?
Bueno, está demanant atenció, espai, mirada. És un teatre exigent, però possiblement perquè ell ja sigui molt exigent i sigui alhora molt poc mainstream, perquè jo li vaig preguntar al teu teatre, dius, és que jo fujo de ser mainstream, fujo de la perfecció.
Lo que me mueve es intentar ver algo que me parezca que está funcionando ahí, ¿no? Por ejemplo, a mí las cosas de ritmo perfecto, que todo sea como en plan trucos de magia, ¿no? Y impactar al espectador con una función que sea como un relojito. A mí eso me aburre, no me interesa nada. Pero yo prefiero una obra un poco, bueno, con huecos, con imperfecciones, con saltos de registro, sin la voluntad de hacer algo redondo y perfecto. O sea, la idea de lo perfecto me tira un poco para atrás. Porque ¿qué es lo perfecto? Lo que responde a una moda, al final, a una lógica, a lo que se supone que es perfecto en ese tiempo y en esa ciudad. Que eso cambia si te vas, cambias de continente, ya cambia. Y entonces lo que parece perfecto en un lugar, ¿no? Entonces es una idea un poco triste, ¿no? Porque es estar sirviendo a una lógica dominante que igual no tiene que ver con lo que te interesa hacer, ¿no?
La monotonía de la perfecció, que acaba sent imperfecta, per això mateix.
Per exemple, sí. Seria un bon corol·lari. I per tots aquells i aquelles que esteu interessats en l'obra de Pablo Messier, doncs hem de dir que esteu d'enhorabona, perquè justament demà dissabte es presentarà a la Sala Beckett el llibre amb el text de La voluntat de creer, a les 12 del migdia, editat per Continta Clara.
Teniu menys de 12 hores.
Música
I hem arribat al final d'aquest primer programa del 2023. No us queixareu de la selecció musical, per això que heu tingut, que realment... I els temes tampoc han estat malament, i el Fausto ha lluït bastant aquesta nit, estimat Fausto.
Gràcies, i això que és primer d'any, sí.
Sí, 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 sí. Doncs,
la setmana que ve, més i Premis Gaudí. Això ja en parlarem, eh?
Tenim sorpresa.
Setmana intensa, cap de setmana intens. Bona nit, Fausto.
Bona nit a tothom.
I l'audiovisual.
Sí, un audiovisual que us presentem. Ja l'hem presentat tantes vegades que em limitaré a dir sonarà John Barry, però ara també sonarà John Barry amb The Danny Shipio Theme de la sèrie Vendetta de la BBC del 66 al 68, on John Barry, molt lluny de Memòries d'Àfrica, molt estupendo,
molt de
per entendre'ns, i molt musical.